La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. Les 12 del migdia, per fi el mes de juny ja ha arribat i està per a quedar-se tot el mes, com és normal. Boran, algo que m'ha llamat poderosament l'atenció, no per aïllat, sinó perquè és la primera volta que en la ciutat de Vila-real la gent se dona compte de que tots són víctimes dels ocupes. Per què? Pues perquè en ple cas antic de Vila-real, concretament en el 20 del carrer Major Sant Jaume, hi ha un grup de joves que han ocupat esta casa que acaba de parlar, que està situada en el número 20. Estos joves venen de Barcelona i el seu entorn, la Rodalia, i s'han instal·lat fa alrededor de 2 o 3 setmanes. No oblidem que això és el centre de la ciutat i està a escassos metros d'un edifici tan emblemàtic com el Gran Casino, el Teatre de la Tagoba o la Casa dels Mundita. En fi, cuida't perquè els tenim ahí. Ara sí, passaré a presentar als meus companys Víctor Manuel Rubio Poveda. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López. Bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Veuràs, quan parlem dels ocupes, que pareix que això passa en les grans ciutats, no es donen compte que quasi també hi ha. Uh-huh. I que, clar, quan això ocorris en una part de la perifèria o en algun barri que la gent no ho veu, no és massa transitat o només se donen compte la gent dels voltants, pues no té tanta repercussió. Però ara quan vas pel carrer Major de la Caixa, o sigui, de la ciutat de Vila-real, i et trobes esta casa en lo que caracteritza a esta gent ocupa i el sistema de vida que tenen, com que eres conscient de que qualsevol propietat que estiga tancada és vulnerable.
Sobretot així a la nostra província, que sabem que tots tenim, és molt freqüent tindre una segona vivenda també, no? A la platja, o a lo millor ara que s'apropa l'estiu i que ens n'anem al lloc que veranegem, no? Doncs la nostra vivenda corre perill, no? També.
Voreu, i jo he parlat en el intendent de Vila-real, en Ramon Martínez, perquè ens explique la situació en la que se troba esta casa, no? I també tindrem a un representant de, o sigui, a la entitat que és propietària d'aquesta casa. Perquè, clar, també hi ha que distingir quan el propietari és una persona física i, a més, el que diem, pues, si és una segona vivienda, com que és més àgil que se desallotgen. Però si és d'una entitat, el problema és més gros. És dir, i mos explicarà aquests trucos perquè, per lo vist, ells entren en els registres de la propietat, la gent que ja és una professional en ocupació, veuen les cases o els pisos, propietats, que són d'entitats bancàries, i com a que saben que no es posen desallotjar o que costa més, són estes les que se fan, les que s'ocupen primerament. Per tant, també tindrem esta declaració del propietari, en aquest cas, que és la Caixa Rural de Vila-real. Per lo que fa, veureu, estem en el mes de juny.
Bé, segons tu, si no se'n va a mitjan mes, el mes de juny, estaran nosaltres tot el mes.
Quan estarem un mes, pense, molt robaran este mes també?
Home, jo espero que juny només el furten, no? Jo espero que no.
Claro, però recorda què va passar en aquell mes d'abril, que els van robar el mes d'abril, típic que tot el món en el mes d'abril fem aquestes coses que fem tradicionalment. Esperem que el mes de juny siga el puguem viure tal qual és el mes de juny. Millor que han viscut el mes de maig, perquè el mes de maig no hem tingut aquestes festes normals de Sant Pasqual. Menos mal que hem tingut la celebració de l'Europa.
La setmana de Sant Pasqual la vam fer un poquet més adelantada, però bueno, la setmana de festes la vam tindre igual.
Però per què vam guanyar l'Europa League? Al final ens van robant més darrere de més. És dir, en el mes de juny què ocorris? Bueno, doncs n'hi ha fitxatges, no? Se seguissin fent els fitxatges...
Comença l'Eurocopa.
Per exemple. En el mes de juny, Maria, els xiquets acaben els últims dies de col·legi.
Sí.
Recordem que l'any passat no els van acabar. No els van acabar el mes de juny. L'any passat, el mes de juny, mos se va esfumar. Uh-huh. No sabíem què ens estava passant. Per lo tant, clar, com allò de que ja tenim vacuna i se van alçant ja aquestes mesures, precaució, que no mos furten, que no mos confinen. Val?
T'has deixat les fogueres, que és un poc el dia que deixem tot lo roïn, no?, per a quemar i desitgem algo nou, que vinga de nou.
Fogueres no tindrem, eh?
No tindrem fogueres. Jo, a més, en el mes de juny, en el meu poble hi ha festes.
I per lo tant, però són més festes fundacionals, que a lo millor sí que estos
actes... Sí, però bé, des de fa uns anys es venia fent una orquesteta a final d'aquestes festes. Fas així?
No, que una orquesteta...
Havia una orquesteta.
No, una orquesteta també és una orquesteta, n'hi ha que valorar-ho. Sí,
era una orquesteta i venien les festes del meu barri i tot això, o sigui, ja hi havia molta festeta ara. I les graduacions, no? Les graduacions de les festes xiquets.
És a dir, per tant... Jo vull que el mes de juny sencer, com tal, com l'he viscut sempre, el més pròxim possible. Però vaig a dir-vos, el mes de juny té una estreta relació entre la Terra i els fenòmens meteorològics. Val? Vaig a dir-vos dos dites. Pel mes de juny molt són molt de solt i molt... Perdó, pel mes de juny molt de sol i molta son. Tenim el solstici d'estiu, que fa que dure tot el mes i que hi hagi un gran número d'hores de sol, per això tenim molt de sol, i també este sol comís a les 6 i mitja i dures a les 10 de la nit, passem son. Perquè la gent té tendència a alçar-se més pronte, perquè mentre és de nit, la gent allò de quedar-se dins del llitet, tapaeta, però si dius que és de dia, com que t'animes, vale? Això és una dita, no?, del mes de juny. I després en tinc una altra. Pel juny, cada gota com el puny. Claro, mostra el caràcter tempestuós i de quan hi ha precipitacions, com que fa calor, i normalment, jo no sé si ho heu observat, però el mes de juny quan plou, és cert que les gotes són molt grosses.
Pot ser, i a més també es comencen ja el que serien les tempestes d'estiu, no famoses, de que venen per la vesprada amb aquests trons i aquests raigs que cauen a tot arreu, no? Sí. A mi m'agrada molt el mes de juny, eh? No sé si a vosaltres vos passa el mateix. A més és que ja és com que ja queda inaugurada, ja no queda tan malament anar a la platja. No? Perquè abans d'aquest temps és com bé, fa fresqueta, no? Però ara ja. I bé, el que passa és que molts pareixerem fantasmetes ara al principi, no? Però esperem acabar el mes de juny morenets, no, Susana?
En el mes de juny, jo sóc de les que pronte em lleve el calçat tancat, i el mes passat encara em veien, mirava tot el món, però este mes com que ja s'anima tot el món, cuidao. Ahir tot el món portava calcer tancat, avui tot el món porta calcer obert. O almenys la majoria.
Clar, està com més ben vist fer això, no? I aquests canvis.
I per tant, què desitge? Pues tenim un bon desig. I és que el mes de juny podem viure'l el més paregut que el vam viure no l'any passat, sinó l'altre. Maria, tenim dades?
sí tenim dades. S'han notificat 183 casos nous de coronavirus confirmats a tota la Comunitat Valenciana i 26 d'ells perteneixen a la nostra província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 137 persones ingressades, 22 a la província, amb 3 pacients a l'UCI. I s'han registrat 2 persones que han faltat també a tota la comunitat autònoma i un d'ells pertany a la nostra província de Castelló. Perquè l'última volta que vaig mirar les dades hi havia 804 persones que havien faltat des de l'inici de la pandèmia i avui són 805.
Per cert, ahir Fernando Simón en dia això que anem a sentir.
Estamos pensando en el momento adecuado, que puede ser un poquito antes, un poquito después, puede ser julio, puede ser finales de diciembre, puede ser mediados de julio, la fecha concreta hay que valorarla con otros parámetros.
Final de juny o juliol.
Això ens deia el director del Centre de l'Artes i Emergències, Fernando Simón. Víctor, tu seràs dels que si diuen ja podeu anar sense mascareta, te la llevaràs?
Depèn la situació del carrer. Bueno, òbviament, si vas per una gran avinguda i no hi ha ningú al rededor, si ja se pot llevar la mascareta...
A l'aire lliure estem parlant.
Sí, sí, la veritat és que... En estiu molesta una miqueta més.
O sigui que tu eres dels... Me la lleve però amb prudència.
Sí.
Tu eres des de... me la lleve però me la posa així a gent.
Clar, si de repente veus que, no sé, per un carrer principal hi ha molta gent, jo crec que encara la duré.
I tu, Maria?
No ho sé. No sabria dir-te. Jo, per exemple, fent esport es pot no dur la mascareta i jo la porte... me la baixe quan no hi ha ningú i si a lo millor em creue amb algú, me la fique. Jo sí que desitjo poder llevar-me la mascareta, sobretot a les platges, o si vas, no? Jo crec que sí, ara sí, i estem en un lloc que hi ha moltíssima gent, ja no ho sé, eh?
Bueno, pues en les comunitats de Castilla-La Mancha i també en Madrid proposen este fi de mascareta en exteriors per a juliol. Ells sí que ja han agarrat esta determinació i s'han avançat prou.
Pues mira, fixa't, jo en el metro de Madrid seria en un lloc on no em llevaria la mascareta, per exemple.
Però fixa't que ells, perquè tu parlaves antes d'una gran avenida plena de gent, és dir, veuràs, a mi em sorprèn que així n'hi hagin avenides en totes les poblacions que tenim, eh? Perquè mira, en Vila-real
sí, en estiu hi ha molta més gent.
És raro que te trobes grans aglomeracions i en Alqueries tens la plaça més gran de tota la província de Castelló, perquè és la més gran, perquè és la més gran, i a més soc testic que quan me vaig veure vaig dir però com?
Clar, quina per plaça? Per això fem vida allí.
I portem mascareta la gent i tu pots anar d'una punta del poble a l'altra i no cruzar-te ningú. Val? I després, altra cosa que també em sorprèn és que els plans de la Unió Europea per aquest estiu és que viatgen sense proves ni quarantena per als vacunats o curats dels estats membres. És a dir, ja no ho necessitaran.
Ojalá, Susana, ojalá.
Pero Liz, ojalá.
Ojalá que tenim una supercopa ahí en agost.
Claro, es que ojalá. Ella peteixina, es que no ho estan veient, però alçate, no? Els punyos, diguem.
El 40% de la població ha rebut ja almenys la primera dosi de vacuna. Per lo tant, si estem a un 40%, xiquets, que en juliol estem tots vacunats.
Ja veurem, esperem. Toquem fusta per a que això siga veritat.
Lo de les mascaretes crec que és necessari. Ens hem quedat tots sordos i sense boca.
Literal, sordos de veritat.
I tenim moltes ganes de veure'ns a tots sense mascareta. I sobretot, estos menuts que han nascut i ja portaven mascareta.
Sí, pobrets.
Ells han conegut a la gent en mascaretes.
Mm-hmm.
Vale? Entonces... intentem que això ens passi. Continuem les notícies,
sí,
Maria?
Sí, continuem parlant de sanitat perquè el Consell de Govern de l'Hospital Provincial de Castelló aprova la licitació immediata del nou hospital de dia oncològic i també el Consell de Govern aborda a més les obres d'ampliació de l'UCI intermèdia que quasi duplicarà la capacitat del centre. També parlem ara, Susana, dels primers pressupostos participatius de la Generalitat perquè han rebut 875 propostes de la ciutadania i la fase de suport del procés de pressupostos participatius de la Generalitat es desenvoluparà entre el 9 i el 27 de juny i qualsevol persona podrà donar suport a un màxim de 10 propostes. Recordem que nosaltres aquí a Vila-real tenim propostes, o sigui que hi ha que entrar i votar per a que es complisca.
Li preguntarem a Míriam Carabaja, que Clar. És la de Participació Ciutadana, a veure què ens diu. Sí. Maria, un apunt. Ens han enviat una nota de premsa del CESIF perquè se denuncia, quan parlàvem antes de l'hospital provincial i demés, bueno, puc donar-vos aquesta notícia de sanitat. El sindicat denuncia que les pacients tenen que desplaçar-se a València per a sometir-se a tractaments de fertilitat. És dir, demanem a la Generalitat que dote quan antes a la província de Castelló d'una unitat de reproducció assistida. Senyores, que Castellón existe en castellano y en valenciano, que Castellón existeix, que el fet de que una dona no puga tindre fills passa en Xodos, en Caudiel, en Burriana i en La Llosa. Uh-huh. És a dir, sí, necessitem, totalment. Vale?
Seguim, Susana, parlant ara d'una nota que hem rebut per part de la Guàrdia Civil perquè està investigant a una persona per la destrucció de nius d'oronetes, ous i cries, o sigui, en París, una barbaritat. Què necessitat té aquesta persona d'anar destruint els nius de les pobres oronetes, Susana?
Pues bueno, que l'han pillat. L'han pillat, ha sigut un home de 47 anys com a suposat autor d'un delit relacionat a la protecció de la flora i la fauna. És un delit que està contemplat en el Codi Penal, és dir, que està prohibit expressament per la llei 42/2007 al patrimoni natural i de biodiversitat. Val? La golondrina se troba en el llistat d'espècies silvestres en el règim de protecció especial. I este bon home, pues bueno, què feia? Pues destruir 16 nius de golondrina, ous i acabar en la vida de 4 pollets. Quin mal li farien? A tot això ha sigut l'equip de Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Burriana, que va tindre coneixement per la part de la policia local de Betxí, que aquesta persona s'havia dedicat a anar destrossant nius de golondrina en aquesta localitat. És a dir, és un betxinenc de 47 anys que no té una altra cosa que anar carregant-se els nius de golondrina. En fi, dediques a una altra cosa.
I mira, Susana, ens n'anem, si et pareix bé, comencem les notícies de caràcter aixina com a local, parlant de Caudiel, perquè l'edil de Compromís de Caudiel, Tomàs Leingruber, és que té un cognom, Leingruber, és amenaçat amb 3 bales en el seu lloc de treball. O sigui, pareix que seguís la moda de seguir amenaçant a la gent, no?
Donald Conter, avui tindrem a un portaveu de Compromís que ens explicarà què és el que ha passat, ¿vale? Però fijeu-vos, estaven col·locats en el seu hort per a que se vegueren bé, ¿vale? I hi havia això són fonts d'ell que parlava, ¿eh? M'he encontrado en mi huerto esta mañana, entonces una era para mí, otra para mi compañero y otra para mi hija de 8 años. Para los que no me conozcáis, soy agricultora ecológica y formo parte de una lista municipal que se llama Caudiel Más Vivo Compromís. Y mi respuesta es, no, tengo miedo de vosotros. Parlarem, ja vos dic, en un ratet, en un responsable que ens diga què és el que ha fet. Perquè, en este cas, no vol fer declaracions, ho ha posat en mans de qui té que posar-lo a fer la denúncia pertinent i ha dit que no té ganes de, ella té ganes de lluitar per el seu, lo que és el seu projecte en Caudiel, no té massa ganes de fer cas a la premsa, però la premsa i nosaltres en este cas ens sentim obligats per a denunciar això. Sí senyors, n'hi ha 3 casquillos, a més estan fotografiats els 3 casquillos, però no vos ho pergueu, se'n va, ho denuncia, quan torna se'n troba 4.
4 més, mare meva, això no fa,
lo que no sabem és per què anava el quart casquillo, en fi. Continuem, Maria.
Sí, Susana, ens n'anem ara a Almassora perquè les obres del Col·legi Santa Quitèria arrencaran la setmana vinent. Després ens desplacem a Nules perquè el mercat ambulant de la platja amplia enguany un mes la seva activitat, de manera que aquest servei es prestarà al llarg de tot el mes de juny i fins a finals del mes de setembre, completant així tota la temporada estival. En concret, es posarà en marxa el dijous 3 de juny i estarà en funcionament fins al 30 de setembre. I amb això terminem les notícies de caràcter local perquè, Susana, avui avui està ara mateix en funcionament el ple ordinari de l'Ajuntament de Vila-real, del qual farem un repàs demà, no, Susana?
Pues sí, dona compte el que me parlaves tu de nules del 3 de juny, és molt bona idea, per què? Pues perquè és de veres que estos mercats així a l'aire lliure se presten molt pels mesos d'estiu.
Sí, molt, molt.
I és un bon, com hasta ara teníem el port de Burriana, que és el que ho feia, perdó, a la platja de Burriana, al Grau, concretament es comença a estar entre el port i el Grau, eh? I en la platja de Nules, lo que jo no sé exactament, Maria, tu si has anat alguna volta i has vist on està ubicat?
La platja de Nules, segur que ha anat.
El mercat?
Segur que he anat, però ara mateix no se me'n ve.
Estarà en el
cap.
Far, o bueno, ho preguntarem. I per lo que fa al ple ordinari, pues què vols que te diga, demà sabrem què és lo que ha passat dins del ple ordinari.
Sí.
Seguís la gent parlant molt de les tarifes de la llum i algo que se'ns havia oblidat, i és, si entre setmanes han donat uns horaris, es diuen uns horaris per a economitzar, no? En quant a siga el... Ahir ens vas enviar tu una vinyeta que estava molt graciosa.
Sí, era una vinyeta, no, de Cenicienta, que li deia al príncep, me'n vaig, que me'n vaig a ficar una llevaora, no?
Que era les 12 de la nit.
Era les 12 de la nit, clar, i Cenicienta.
I això, perdia la sabateta i demés, però era per a posar la llevadora. Bueno, pues, lo que no hem arribat a pensar és... I és dissabtes i diumenges?
És barra lliure. És que, clar, no fiques ja hores entre setmana, que ja les ficaràs totes el cap de setmana. I com faig gastos? Si tinc que ficar ja hores i planxar en fin de setmana, no puc anar a prendre'm res per ahir, Susana.
Per cert, segueixen els conflictes en Marroc. És dir, segueixen està ese pulsito entre Marroc i Espanya, perquè 1.000 marroquís sense identificar siguessin en la ciutat i que no aplega de tindre ixa normalitat que s'espera en Ceuta. Veuen i tenen ganes de tornar a ixa normalitat. No volen ni expulsar, ni que entre, ni que isque. Lo que no volen és que siga una moneda de canvio. Això ens diuen i és lo que ens arriba des d'allí. Una pauseta de publicitat i el primer... No, una pauseta de publicitat i anem a parlar de què? Del que més agrada, del Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar dos bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-53-4034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
Mira cómo se menea. I ara sí, anem als esports, a la secció grogueta. A nit, a les 11 de la nit, repeteixen el partit, no, Víctor?
Estàvem tots mirant els penaltis ahir i plorant una altra vegada.
Concretament, la gent que estaven mirant uns altres programes, vos comuniqueu en...
Per els whatsapps, per el Twitter, i al final vam dir tots, va, que ja van esperant i se van esperant, i crec que tot el món se va ficar el canal del futbol.
Durant el partit, com que ja vos repartiu, però en els penals vos vau unir tots i vau dir, altra vegada fer força, no? Per si de cas.
Claro, i damunt és que diem, però com pot ser que este penalti no el pare? Com pot ser que este el tire tan bé? No sé què. I comentàvem tots els penaltis com si fos la primera volta que es veiem.
Veuràs, ahir en el programa de Javi van entrevistar al Presi, a Fernando Roig, al Tito Roig. ¿En qué te quedes de esa entrevista?
Sí, que segurament tots podrem tindre una foto en la Copa, i el que vulga fer turisme segurament podrà tindre més d'una, perquè segurament no serà Villarreal l'únic poble de la província que tindrà esa Copa per a fer-se una foto.
És dir, que podrà rodar.
Claro, pensem, crec que no en danyen més de 500 abonats del Villarreal o inclús més de 1.000. O sea, segurament si la porten a Onda també tindrà èxit. Per tant, a mi no m'és ninguna molestia dir avui la posen en Onda, van, Monet, tindrem dos fotos.
I han començat a cridar...
Escolta, i a les alqueries també té que vindre, que hi ha també molt d'aficionat, eh? Això que se ho anoten.
De fet, ahir n'hi ha un casal que posa el Niño Groguet, no?
Sí, sí.
És dir, és que ho he vist jo. Veureu, jo ahir quan estava fent-li Javi Mata l'entrevista a Fernando Roig, veia que Fernando Roig anava... anava com dient, pues sí, les posarem on, en l'estadi, bueno, i a lo millor, pues, per què no? La portarem a més poblacions, és a dir, és com que ell mateix anava veient que fa falta a les demés poblacions que han recolzat. Veure,
claro, si pensa per un segon que si la fiquen només en Villarreal i ve tota la gent d'alrededors i voltants, igual fem una cua de 4 hores a la plaça de la Ceràmica. O sea, bueno, considera millor que, per exemple, estiga la Copa repartida per cada poble i així aquesta gent tinga la mateixa oportunitat que nosaltres, que no que en un dia tinguem que estar tots allí en la cua.
Tu dona compte, allí en la cua se podria fer també hasta un mercadillo, perquè la quantitat de gent que n'hi haurà podria ser un bon moment per a comercialitzar el que cada un volguera comercialitzar, dic jo.
En París, un bon negoci.
Jo trobo que siga negocis, ja sabeu. A mi me seguís guanyant, és dir, jo este home quan se li fa l'entrevista... És una persona que al final jo no sé si hi ha gent que se ho creu massa o és que este home no se creu tot el poder que té, tota aquesta gent que té al seu costat, i parle de poder mediàtic i de poder econòmic, eh? És a dir, de veres, si fins ara jo no m'hi havia dit el Tito Roig, avui ja li ho dic, és a dir, jo l'he vist fent l'entrevista a Javi Mata i tinc que dir, bueno, que a més lo que li diu a Javi Mata, jo tampoc veig que ho diga a més periodistes, és com si en ell estiguera a cor obert, val? I a més li pregunta, vostè què va fer? Diu, jo abraçar la Madonna. És en aquell moment, imagina't, no? I la seva dona, a més, clar, evidentment, la gent que està més pròxima a la seva dona deia que ella tancava els ulls cada volta que anaven a tirar el penalt. I que també per ell era més fàcil perquè com ells tiraven després i nosaltres ja l'havíem marcat, dona compte, eh? Ixa forma d'estar valorant el perill pel que és un empresari.
N'hi ha una, no sé si és anècdota o veritat, que diuen que el del Manchester va pensar, si ells tiren primers, com és la primera final que apleguen, en algun moment se posaran nerviosos i fallaran i nosaltres estarem darrere per a rematar-la. Al final li va ser fatal la jugada.
Però anem a veure, com s'han de posar nerviosos i nosaltres no ens posem nerviosos ni davant del cotonet que puja per les rames dels arbres? No mos deixen
ni davant de l'embolat mos fiquem nerviosos.
A veure, que no ens deixen utilitzar el metil i així, en esta terreta, en la nostra terreta, els nostres llauradors li han fet front al cotonet i ja s'han posat ells a investigar per el seu compte, és dir, que no. Estan es començant a cridar i a groguets,
sí,
no?
Sí, Foyt està en l'Argentina, Pervis segurament anirà en l'Equador, crec que Ferniño aniria a jugar i Pino també en la sub-21, Gerard i Pau van de mà a les Rozas per a entrar en l'absoluta, o sigui, pràcticament ara en estiu sí, tots tindran alguns partits perquè crec que al final inclús la Copa Amèrica se celebrarà perquè ahir pareixia que se cancel·lava del tot i al final sembla que Brasil
no
m'ho
digues
acollirà
de passada,
tots els partits.
No m'ho digues de passada, jo vull el lío. Què passa a la Copa Amèrica?
Primer era Argentina i Colòmbia. En Colòmbia, òbviament, per com està la cosa, és impossible. En Argentina crec que ara mateix n'hi ha toque de queda. O almenys no se poden realitzar activitats esportives.
Multitudinàries.
Per lo tant, també impossible. Venezuela, Bolívia, alguns països van dir, va, jo a veure si puc, però sé que...
També tenen que tindre la infraestructura i el capital necessari per a poder...
Són molts partits, molts estadis, i sembla que al final Brasil va dir, va, pues, jo mateixa.
Home, a Bolsonaro que li la... O sea, que li dona un poquet igual, que ja sabeu com està la situació a Brasil, pues l'acollirà.
Sí, el que passa és que tu estàs fent una reflexió que jo no sé si en este moment a Víctor li arriba perquè ell el que vol és la Copa Amèrica, jugue on se jugue, no?
A veure, jo este estiu ja estic patint per els jugadors nostres, eh?
Per què?
Perquè el 11 d'agost és la Supercopa.
Ah. I vol que tornen tots.
Jo per mi que tornen tots prontet, fem la pretemporada com toca i preparem el partit de la Supercopa com toca.
Pues no res, Siris a Sant Pasqual, punto. Ja ho sabeu, a pregar i en seguida tornaran.
I després la notícia per a mi del Villarreal femení i per a mi la més important que diré avui, el 15 de juny el futbol femení, la primera categoria serà professional.
Bueno, tu imagina't quin honor, quin regal pels meus oïts que tu parles de que lo més important per a tu és algo que passa en un equip de futbol femení. És dir, i que ho diga un home. Això és un honor. I a més, jo em sentiria molt orgullosa si ho sent que era d'un dels meus fills, el que parlen d'esta glòria que tenen les xiques.
Això, a partir del 15 de juny han anunciat avui en el Congrés que el CSD ja el 15 de juny farà el futbol femení professional i deixa'm dir ja per a rematar que avui a les 4 de la vesprada torna Nadal a la seva casa.
Ah, pues si Nadal... Dime, Maria.
No, que després quan acabeu de parlar tinc també una última hora que no sé si la tindrà anotada.
La de Osaka?
No.
Claro, s'ha retirat de Roland Garros Osaka perquè diguem que... No sé com dir-lo, per salut mental... No volia parlar en la premsa.
Sí, perquè li donaven atacs d'ansietat quan anava a una roda de premsa.
Sembla que primer la van sancionar, però després va dir que per a que tot el torneig fos així que preferia retirar-se. I era la número 2 del món, segurament haguera guanyat.
Diuen que una de les tenistes més ben pagades al món, o sigui que això, i sí que és veritat que tots els seus companys, a veure, l'han recolzada, però alguns sí que diuen que, a veure, sense la premsa no serien ningú, o sigui que això ella tindria que ser conscient.
Claro, Nadal sense la premsa igual seria Nadal. Però per exemple, Carlos Alcaraz, que és el més jove, que té 17 anys, si no hi ha un tio d'allí del canal d'Espanya per preguntar-li, no el coneix ningú.
No.
Val, pues tinc que dir-te, mira, Víctor, tenim un problema molt greu. El Villarreal té un problema gravíssim, gravíssim. Per què? Pues perquè si no fora per els mitjans de comunicació que ens hem ressò de tot, a nivell nacional és terrible, terrible, que no anuncien el hito històric que ha fet el Villarreal Club de Futbol i que siga més notícia que un entrenador se vagi d'un equip que consideren que té més rellevància. Ha sigut terrible, i ho hem denunciat en tots els mitjans de comunicació de la zona, val, que no hi haguera ningú representant polític ni del govern ni de la Casa Reial. Si haguera jugat un dels grans equips, ho haguem vist. Per tant, la premsa és fonamental.
Fonamental, totalment.
Tot el que no s'explica no se sap. No. Avui no estiguem dient que la casa del carrer major número 20 estiguera ocupada, la gent no ho sabria.
No.
És dir, Víctor, el periodisme és un dels, què diria, de la professió que té més compromís adquirit en la ciutadania, té més compromís de lo que la ciutadania imagina,
I més necessària. Mira, Susana, remate jo els esports, val? Perquè durant tota l'estona que m'estan nosaltres xerrant, Carolina Marín s'ha convertit en trending topic perquè se queda sense els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 tras confirmar-se aquesta grau lesió que té a la seva rodilla, no?
El seu genoll,
una desgràcia, la veritat.
Pues sí, perquè la veritat és que t'estàs preparant molt, però bueno,
jo era una opció clara, de medalla.
Que és esportista és lo que es passa, són aquestes coses que poden tindre algun tipus de lesió i clar, ahí què fa? Però no s'acaba, és dir,
no s'acaba, és molt jove també, té molta trajectòria per davant, no? Que per cert, quan es comencen els Jocs Olímpics, ho sabem? Tenim dades?
Sí, en teoria el 23 de juliol seria la cerimònia d'inauguració.
Que bé, a mi m'encanten els Jocs Olímpics.
El 23 de juliol.
Sí.
Bueno, no coincidirà amb l'Eurocopa,
a principis de juliol.
No, l'Eurocopa s'acabarà el 11 de juliol.
A principis de juliol demanarem que no ens facin, que no ens roben el mes de juliol, no?
Sí, també.
Una estona... ja està, Víctor?
Sí, sí.
Val, no se'n vagin, no se'n vagin, perquè el que ve ara és molt interessant. Què és el que ve ara, doncs? Pues? Que el policia local, l'intendent, ens va contar què és el que està passant en esta casa del centre de Villarreal.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Estás a la 92.2 FM.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell him, baby, 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 I'm a fireball.
Anem a parlar en el intendent de la policia local de Villarreal. Ell és Ramon Martínez. Buenos días, intendente.
Hola, buenos días, Susana.
Mire, esta mañana nos desportamos con un titular un poco preocupante y es ocupas profesionales toman en Villarreal una casa del centro. Y claro, yo me pregunto, cuando la policía local le preguntan sobre este tema...
Bueno, el fenómeno ocupa es un fenómeno que no voy a descubrir yo aquí ahora, ¿no? Sinceramente es un fenómeno en el ámbito nacional y bueno, nosotros la policía en este caso pues actuamos en cumplimiento de la normativa, ¿no? Y en este caso pues yo sí que quiero distinguir, ¿no? Que muchas veces la gente pues parece que la policía no hace nada o que bueno, miren ustedes, una ocupación de un inmueble cuando el inmueble no supone morada, pues eso es un delito leve de usurpación, es decir, es que no es ni tan siquiera es un delito menos grave, con lo cual es que no procede ni la detención, es decir, esa es la realidad, ¿no? del peso que tiene este hecho delictivo, pero es que además este tipo de hechos delictivos no se puede perseguir si no hay denuncia de la parte afectada, ¿no? La parte afectada es importantísimo que presente la denuncia correspondiente. Muchas veces pues estos inmuebles son propiedades de entidades bancarias, que muchas veces se desconoce titularidad o hay titularidades múltiples. Realmente es complejo, ¿no? Realmente es complejo y bueno, la verdad es que en estos momentos con la ley, lo que son el delito de usurpación, que sería esa ocupación de un inmueble que no supone, como digo, morada, pues bueno, no deja de ser un delito leve que si no hay denuncia de la parte afectada y después, pues, una vez presentada la denuncia, será la autoridad judicial la que tendrá que ordenar el desalojo de dicho inmueble, la recuperación de dicho inmueble, y para eso, pues, no lo comunicará la policía. Pero ese es el modus operandi, es que no hay otro, ¿no? Distinta cosa, Susana, perdona, sí. Es cuando supone una morada, ¿no? Pero bueno, en el caso que que es el caso más habitual, lógicamente, que es cuando no supone morada, cuando es ese inmueble del banco, ese inmueble que yo tengo que heredar y que lo tengo vacío y que no lo ocupo, pues ese sería un poco la operatividad, ¿no?, policial.
¿Se acuerda cuando ahora aproximadamente unas 3 semanas abordábamos el tema de estas casas vacías que se le ponen señales, que en el marco de la puerta incluso con pegamento, una especie de hilos? Estas precauciones que ustedes daban, ¿por qué no se quieren encontrar con estas situaciones desagradables?
Sí, hoy además en nuestras redes sociales hemos hecho público, bueno, pues pidiendo también la colaboración ciudadana en estos temas, ¿no? La colaboración ciudadana, Susana, es fundamental, ¿no? Es fundamental y ya no solamente el hecho de que usted observe en su puerta o en la puerta de su segunda vivienda o en la puerta de un vecino, pues eso, cualquier tipo de marca, cualquier tipo de hilo tipo pegamento que en el momento que abre la puerta se rompería, es decir, ya no solamente eso, ¿no?, sino cualquier conducta sospechosa. ¿De acuerdo? Es decir, si yo estoy en mi finca de pisos, en un piso de propiedad horizontal y resulta que en Arrellano me cruzo con dos personas que son absolutamente desconocidas y que no sé, eso que te dice, bueno, esto no me cuadra, estas dos personas no me cuadran, llamemos a la policía. O si yo estoy en una hora X por una zona residencial donde hay más hecha y tal, y veo un coche que veo que está observando, que son una persona o varias personas desconocidas absolutamente y que algo me indica de que no me cuadra. Y dice, uh-huh, la policía, que no pasa nada, que si luego al final son dos personas que están paseando, no pasa nada. Pero su aportación es fundamental, es decir, nosotros, ni el Cuerpo Nacional de Policía, ni nosotros podemos estar en las 24 horas del día en todos los sitios de la ciudad, y las personas, los amigos de la gente, lógicamente, nos observan y tienen sus puestos de vigilancia también cuando realizan este tipo de hechos delictivos. Por lo tanto, la participación ciudadana es muy importante. Cualquier dato, una matrícula, unas características, cualquier tipo de identificación, saber hacia dónde se han ido, cuál es la vestimenta, todo ese tipo de información es fundamental. E insisto, y que no se nos quede en el interior el hecho de decir, bueno, ¿y qué ocurre si luego es una falsa alarma? No ocurre nada, al revés. Uh-huh. Súper agradecidos como ciudadanos de haber colaborado, ¿no? Considero que la colaboración ciudadana, ayer hablaba con el jefe de la comisaría sobre este tema, y hablábamos de ello, ¿no? De que a pesar de nosotros, pues nuestras vigilancias, nuestros controles, nuestras reuniones periódicas, estamos en ello, pero hablábamos de ello, ¿no? De la colaboración ciudadana, que es muy importante también para este tema.
Mire, también hay algo que han pedido desde la Policía Local de Villarreal, porque lo han comunicado vía redes sociales, que se está dando el caso en estos últimos días de este famoso delito del hurto amoroso, ¿no?
Sí, el hurto amoroso, mire, ciertamente se ha dado, hemos tenido conocimiento de que se ha estado dando, no en, uh-huh, Villarreal en los, uh-huh, últimos días, pero sí en poblaciones cercanas a Villarreal.
Claro.
Algunas de ellas limítrofes a Villarreal, ¿no? Entonces, como dice el refrán, ¿no? Cuando veas, uh-huh, las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. Algo,
uh-huh. Afeitar, pon las tuyas a remojar, eso es.
Efectivamente, yo para el refrán soy un poco... porque... Bueno, pues efectivamente, ¿no? Hemos tenido conocimiento de que en otras poblaciones cercanas esta gente, su operatividad, su modus operandi suele ser, actúan en una localidad, lógicamente luego se trasladan a otra para evitar la vigilancia, la alerta de la policía, y entonces pues hemos creído conveniente comunicarlo e informar, sobre todo para que informemos a nuestras personas mayores. Es decir, aquí las víctimas, uh-huh, los ofendidos, son personas mayores, personas ancianas, por decirlo de alguna manera, personas ya muy mayores. Estas personas son altamente vulnerables y son las víctimas propicias para este tipo de hecho delictivo. Yo diría que prácticamente en un 95% son el tipo de víctima propicia para ello, ¿no? Uh-huh. El modus operandi, si me permite,
sí, eso es.
Es que ellos ven a una persona mayor, la ven sola, ellos el delincuente se acerca, normalmente suele ser una mujer,
sí.
Esta mujer se acerca, pues la embauca a la otra persona, a la víctima, con cualquier cosa. Uy, qué guapa eres. Oye, a ver si me podías decir dónde está no sé qué. Uy, qué vestido más bonito llevas. Miren, ¿me puedes decir San Pascual si pilla por aquí cerca? Uy, qué guapa eres, qué simpática. Es decir, de alguna manera te halaga y tal para que tú te sientas bien. Y en un momento dado, ella tiene claro si tienes un reloj, si tienes un móvil, si tienes una pulsera, si tienes una cadena, si tienes un anillo, etcétera. Y entonces, en un momento dado, pues te da como un abrazo de agradecimiento y ese abrazo, pero se llama amoroso, el hurto amoroso, es el que aprovecha para despojarte de ese bien, con una habilidad tremenda en la que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que me haya quitado el anillo? ¿Cómo es posible que me haya quitado si es que yo no me he dado ni cuenta? Bueno, pues tiene una habilidad para ello, son verdaderos especialistas en este tipo de delitos y lo consiguen. Y tú te enteras después cuando dices, ay, que me falta esto, que me falta lo otro, ¿no? Entonces se denomina hurto amoroso. En principio es una modalidad delictiva de hurto, no es un robo, y con lo cual pues no tiene, dependería muy mucho el castigo de este delito con la cuantía de lo sustraído, ¿vale? Porque no es un robo. Para que haya robo tiene que haber fuerza, tiene que haber violencia, tiene que haber intimidación, y en este caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la normativa lo considera como un hurto, lo considera que tú sustraes algo a una persona sin conocimiento, pero sin fuerza y ni sin violencia, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué lo dices? Pues porque aunque no se extrañe, pues tiene penas bastante inferiores a lo que sería un robo, ¿no?
Y por los que consideran que un patinete eléctrico no es un vehículo, ustedes les recuerdan que sí que lo es a todos los efectos, y de hecho en Villarreal se ha multado a uno con una multa que asciende a 500 euros, ¿no?
Bueno, no solamente, mire, recientemente hemos tenido una denuncia administrativa por dar positivo en alcohol, pero hace unas semanas ya un poquito largas, también tuvimos una persona que iba con un patinete, pero no reunía las características del patinete, sino que por sus características técnicas tenía las características de un ciclomotor, y al conducir sin permiso de conducir, se le investigó, no se le detuvo, pero fue un investigado no detenido, y se realizó un procedimiento de juicio rápido por un delito del 384, un delito de carecer de permiso de conducir. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno compre un patinete, lo que entendemos un patinete, un vehículo de movilidad personal, nos tenemos que asegurar de que cumple los requisitos de vehículo de movilidad personal, porque no todos los patinetes, no todo lo que aparentemente es un patinete, resulta ser un patinete. Y lo cual nos podemos llevar muchas sorpresas. Es decir, a lo mejor yo adquiero un vehículo que creo que es un patinete, pero luego en la realidad, por sus características técnicas, es un ciclomotor o es una motocicleta. Y con lo cual tengo que estar sometido a una serie de normas que incluso pueden tener responsabilidad penal. Y lo que sí que quiero también aclarar es que el vehículo de movilidad personal, el patinete puro y duro, no es un vehículo a motor, pero sí que es un vehículo. Y por lo tanto, todas las acepciones que tiene la ley y el Reglamento General de Circulación respecto de los vehículos se aplican a los vehículos de movilidad personal. Es decir, hay que conducir con diligencia, hay que conducir, no se puede llevar cascos, no se puede conducir con la telefonía móvil, no se puede conducir con tasas de alcohol, no se puede. Todo lo que la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación establece que afecta a un vehículo, dígase coche, dígase autobús, dígase camión, dígase bicicleta, dígase ciclomotor, dígase motocicleta, dígase tractor, dígase vehículo especial, dígase etcétera, también afecta a un vehículo de movilidad personal, porque un vehículo de movilidad personal es un vehículo a todos los efectos.
Ramón Martínez, intendente de la Policía Local de Villarreal, muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és «Soc la teua administració de confiança». Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia, independentment dels resultats. Endavant, Villarreal!
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Ebro 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment.
Avui comencem este programa parlant de que en el casc antic de Villarreal s'ha ocupat una casa, concretament una casa que està situada en el 20 del Major Sant Jaume. També s'ha publicat i per això ara procedirem a parlar en dos persones que representen a la propietat d'esta casa. Diuen que la propietat és de la Caixa Rural. Anem a parlar en Manolo Cobertero, que és director general de la Caixa Rural. Bon dia.
Bon dia.
I també en Enric Portolés, que és president de la Caixa Rural i de la Fundació. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan s'ocupen les cases en les perifèries o en barris no tan concurrits, les coses pareix que no transcendisquen tant. El fet de que estigui en el carrer Major i que tot el món passe i vegi d'alguna manera i sa forma que tenen de viure les persones que ocupen ha fet que això salte en tots els mitjans de comunicació. Qui és el propietari d'aquest immoble?
Ho he llegit en premsa, com tu molt bé dius, Susana, la notícia i que la propietat és de Caixa Rural Villarreal. Tècnicament no és la Caixa Rural Villarreal la propietària, sinó que és una empresa del grup nostre, Cimenta 2-3, concretament. Nosaltres pertanyem al grup cooperatiu Cajamar i, com totes les entitats i grups financers, tenim alguna entitat o alguna empresa que és la que adquirís estos immobles en un moment determinat, dificultats de pagament o acords que arribes en certs clients. Per tant, és del grup cooperatiu Cajamar, és de Caixa Rural, però tècnicament el propietari no és Caixa Rural Villarreal. És Cimenta 2-3, que és una empresa del nostre grup.
Clar, quan llegim el titular i veiem qui és el propietari, el fet de que una entitat siga propietària eximís de responsabilitats?
Eximís de responsabilitats dels ocupants, vols dir? Home, jo crec que no. El que passa és que s'ha creat com una espècie de sensació de que quan una propietat és d'un banc, d'una caixa, etc., no està tan malament que l'ocupen, no? I realment la gent no se n'adona que el propietari és igual que siga un particular que siga una entitat. Al cap i a la fi tenen les mateixes obligacions i tenen les mateixes circumstàncies un particular que una institució o una caixa, no? Jo crec que en el cas d'aquest edifici la responsabilitat encara és més gran perquè és un edifici que té una certa protecció, perquè resulta que és un edifici històric i aleshores hi ha una protecció sobre la façana, però també sobre alguna part de l'interior. És evident que al llarg dels anys i les reformes que s'hagin pogut fer a dintre de la casa han pogut reduir alguna miqueta el valor original que tenia, però continua sent un bé de protecció. Per tant, jo crec que en aquest cas no eximís, sinó que augmenta d'alguna manera el que és la responsabilitat de l'ocupació.
Clar, en aquest cas són gent, segons pues els que ens han dit, són gent que venen de Barcelona o prop d'allí, que no tenen, diuen, res a perdre, estan ahí i després, com ho tenen fàcil perquè entren al registre de la propietat, miren de què són les cases que estan tancades, entren i després a qui anem a demanar? Quin mecanisme legal té una entitat en el cas com esta per a dir-los a aquestes persones que en principi no tenen res, perquè ja ells s'identifiquen com a insolvents. En aquesta situació, com, on ens trobem?
A veure, nosaltres hem de seguir, hem de seguir els passos que marca la legislació. Evidentment, només vam tindre coneixement d'aquest fet, vam presentar la pertinent denúncia ante la Policia Nacional. La Policia Nacional va fer la seva feina, crec que va arribar a identificar-los, inclús les persones que en aquest moment estaven ocupant la vivenda. Segons ens va traslladar la policia, no van amagar que eren ocupes, tot el contrari, se van declarar ocupes i per tant estaven ocupant la vivenda. I sa denúncia, entenc que s'haurà traslladat al jutjat i a partir d'ahí pues, el mecanisme legal establit tindrà que ficar-se en marxa i tindrà que ser la justícia qui determine si aquestes persones deuen de continuar o no deuen continuar o el que se tinga que fer.
Clar, imagines, està dient-me si aquestes persones deuen de continuar o no. Clar, i jo estic sentint-lo i clar, no tenim més remei que bueno, pues ho assumim, però en realitat és que no se pot ocupar. És dir, és que estem desprotegits. En aquest cas, no sé, un constructor fa un bloc de pisos i com hasta que estiga el pot ocupar qualsevol. És que no ho entenc, de veres.
Sí, la veritat és que no pareix que tinga molta lògica o molt de sentit comú, no? Que sense saber massa de lleis, el sentit comú te diu que hi ha algo que no quadra. Crec que s'hauria de, no sé, adaptar o donar-li valor a aquest sentit comú i que les lleis replegaren, pues això, el que tots pensem en arreglar un fet que aparentment no és normal.
Tindria que tindre un mecanisme legal que ens protegira, no?
Sí, el que passa és que és molt complicat, en el sentit de que topetem ahí en dos qüestions que són fonamentals i que són difícils de resoldre, per això no estan resoltes, evidentment. Una és el dret a la vivenda, que és un dret establert per la Constitució i també pels drets humans, i una altra qüestió és la propietat privada, clar. Aquestes dues coses xoquen. Però no s'ha resolt i no entenc per què no s'ha resolt, perquè en realitat tenim persones que poden resoldre una qüestió com aquesta. I en altres països això s'ha resolt. Clar. Per exemple, França el que fa és castigar aquella gent que té propietats sense habitar en un impost. I no sé, podria ser una possibilitat per a que hi haguera molt més moviment en les cases que estiguen buides. Però clar, passar del dret a tindre una casa a el dret a ocupar una casa que és d'una altra persona, no sé, mos hauríem de replantejar moltíssimes coses, no?
Clar, perquè al final se fan ocupes professionals, és a dir, si estos han vingut de Barcelona, després de que d'ací se cansen d'estar, perquè pot ser que això ocorrisca, pot n'hi haure inclús una xarxa per tota Espanya o bueno, que vagin canviant d'un lloc a un altre. S'han trobat alguna volta en un altre edifici propietat de la Fundació de la Caixa Rural i què ha passat això?
Sí, clar, és normal. Vull dir, anem a veure. Així n'hi ha una qüestió que és la que he comentat al principi, no? Quan un edifici, quan una propietat és d'una família i aquesta família l'ocupa per a viure com a primera vivienda, la justícia actua rapidíssimament, cosa que me pareix absolutament lògica, no? una persona que se'n van de vacacions la família i que quan torna resulta que té la casa ocupada. Però quan el cas és d'una institució, quan el cas és d'una entitat bancària, no hi ha tanta celeritat perquè no és una casa en la qual visquen persones normalment. I clar, les entitats tenim un temps, sobretot ara que el mercat immobiliari està, no diré mort, però quasi, i clar, tenim cases que estan buides i els ocupes, professionals o no, tenen un lloc, molts llocs disponibles per a poder ocupar. Aleshores, clar, no es pot culpar a la policia, no es pot culpar a les forces de seguretat perquè no poden controlar, evidentment, tot això. Nosaltres teníem unes mesures de seguretat que no han tingut efecte perquè, clar, quan us dedica a una activitat, al final descobrís totes les maneres de superar les dificultats que pugui tindre. I això és la situació, vull dir que hem tingut una altra casa ocupada, altres cases ocupades, i el temps, el procés per a la desocupació és llarguíssim, llarguíssim, sobretot perquè les persones que ocupen o bé estan assessorades o bé ja tenen tots els coneixements i posen xiquets dins per a que no es puguen desocupar, no s'identifiquen per a que no puguen ser culpats i per tant no n'hi ha procés. Així és que pràcticament hem d'esperar a que se cansen, com tu has dit, i que se'n vagin a un altre lloc.
Clar,
a la millor per pressió, no?
Quan vostè estava parlant d'això, recordava aquella casa que era en la platja i hi havia una imatge que s'arrimava el propietari, hi havia un periodista gravant-lo, i li dia: jo no tengo nada que hablar con usted. I li dona una tarjeta i li dia: el ocupa, hable con mi abogado. El ocupa, que ja és molt fort.
Sí.
A més, si tots sabem que tot el món tenim dret a una vivenda, pues cada u tindrà que saber que les vivendes tenen un cost, cada u se gasta el que pot gastar-se, però vamos, la persona que és de bon viure pues té un treball, una casa, és dir, si és que si ho tenen com a bo, jo no sé, però perquè clar, vostè parlava de les mesures de seguretat. Parlàvem faria dues setmanes de la policia local que hi havia diverses formes de la gent que té una casa tancada de cuidar-ho. Entra assíduament perquè ja agarren el pot de pegament i d'una banda a l'altra del marc fan com un filet per a saber que no s'entra. En aquest cas, vostès tenen totes aquestes mesures controlades? És dir...
A veure, no podem tindre totes les mesures controlades. El que passa que sí que és cert que fiquem mesures o intentem ficar mesures. En alguns immobles tenim instal·lades alarmes, en alguns immobles tenim portes antiocupes, és a dir, sí que tratem de ficar mesures de seguretat per evitar o per dissuadir, no?, que la gent ocupe. Evidentment que és responsabilitat nostra en aquest cas, però el fet més greu entenc que és, al final de la correguda, el fer una ocupació il·legal. És que no podem ficar un policero a cada porta, és impossible, no podem ficar-li tanques al camp, no?, que se diu. Per tant, això no lleva que no prenguem les mesures de seguretat. En aquest cas en concret, a pesar de tindre carteller d'alarma i tal, pues, bueno, són professionals i una persona, si és professional i és bona en professional, pues, sap fer la seva feina ben feta.
Sap que el fet que hagin ocupat aquesta casa ha creat una alarma social en Vila-real molt gran, eh?
És lògic, és una casa que està al centre de la ciutat, una casa que, com dic, que té unes especificacions que fan que siga un immoble d'un gran valor i, clar, la gent se sent indefensa.
Vostès han rebut alguna volta, inclús això que apleguen a pactar i els han preguntat, mira, si ens donen diners, nosaltres se n'anem. Ho han aplegat a viure?
No, nosaltres no devem entrar en aquest... en aquesta tessitura ni en aquest joc, i que pensem que som una entitat que han fet ja més de 100 anys en esta, en esta plaça, en este poble, i no podem entrar a aquests jocs.
Mire, estan enviant-me whatsapps dient-me que estan sentint-los i se senten a pena. Hi ha gent que me diu, una pena, no? Estem sentint això i com que... A veure, en definitiva, en Vila-real, tot el que pertany a la Fundació, a la Caixa Rural de Vila... és un poc un patrimoni de tots, encara que n'hi hagi gent que, bueno, que discrepen això, però el sentir majoritari és que és un poc patrimoni de tots. Per tant, ens sentim tots un poc com invadits, ha sigut, perquè a més jo estic així els dos i sent que estan com, no sé, és que és una sensació d'impotència gran, no?
Efectivament, i quan dius que la gent que t'està enviant missatges, comprenc, perquè al cap i a la fi no és com si fora, és que ho és que és patrimoni de la gent, dels socis de Caixa Rural, tant els edificis que pertanyen a la Caixa Rural com els que pertanyen a la Fundació, perquè s'han fet gràcies a la seva participació i a la seva col·laboració. No?
És més, sí, perdó.
No, i dic que sí, que efectivament estem compungits, estem tristos, perquè no crec que puguem vaticinar res bo després d'esta ocupació, quan s'acabi esta ocupació.
A més, també he rebut, clar, este matí me preguntaven i hi ha gent que està inclús enfadada i disposada a dir-los que se'n vagin, perquè tampoc veuen que ningú siga ningú per a invadir el que bé parlava el president fa un momentet, que és de tots. Entonces, jo no sé si a vostès l'has arribat, però està casa arribat de que hi ha gent que, com que no van a tocar els nassos a ningú, tampoc els agrada massa que els toquen així.
A veure, entengui i comprengui aquest sentiment, en algun moment podem tindre el tot un sentiment de ràbia més que d'impotència, però crec que la Caixa Rural com a tal, la institució com a tal, devem de confiar i centrar-nos en les causes legals establits que n'hi hagin, la justícia que faci la seva feina com el més ràgid i més ràpida que puga, i crec que aquest és el camí que hem de prendre. A pesar d'això, doncs, com dic, entenc i comprenc que n'hi hagi gent que, ostres, venis a passejar en el xiquet, ja, és que és al centre del poble, és que és una casa en un encant arquitectònic i en un valor arquitectònic. És una casa singular en aquest sentit. I te sorprenga, no? I te disgustes i inclús te dona ràbia. Però crec que s'ha de quedar ahí i hem de continuar en les causes
clar,
legals establits.
El que passa és que, per a no crear aquest tipus de conflicte, a lo millor la justícia igual corre un poc més, no?
No sé, desconec exactament, perquè ahir ja estan mans dels procuradors i dels abogats.
Home, jo suposo que la pressió social que està havent pot col·laborar a que hi hagi major rapidesa, però jo tampoc no crec. Vull dir, tampoc no considero que la justícia vagi lenta per una desídia o per poc d'interès, no? Jo crec que si la justícia va lenta és perquè té molts casos. I només hem de pensar en la quantitat de casos que s'envien a la justícia diàriament i que això alentís molt tots els processos judicials. No? Probablement farà bé el fet que hi hagi aquesta pressió social, una pressió social a través de les xarxes que se va produir a partir d'ahir, i, en fi, tota aquesta sensació de tristor que dona a la població en general, no? Crec que pot ajudar. Ara, jo pressionar d'una manera que podríem dir que ratllar a la il·legalitat, això ho desaconsellaria de totes, perquè no sabem com poden acabar aquests tipus de situacions. Vull dir, no sabem les persones que hi ha dins, qui són, com són, quina violència estan acostumats a utilitzar o no, i per tant jo crec que el fet que les persones vagin a increpar-los podria ser contraproduent del tot per les persones que ho facen, no? Crec que és poc convenient.
En este cas sí que, bueno, la idea és una pressió pacífica, però sí que és pressió. I una altra cosa que també vull preguntar-los: des del consistori de Vila-real s'han posat en contacte amb vostès?
Sí, estem en contacte directe amb l'Ajuntament de Vila-real, sobretot perquè se tracta d'una casa, com ja he dit al principi, protegida, i després perquè, clar, és una casa que té molta repercussió perquè està al centre del poble. Vull dir, tot el món, quan ix a passejar durant estos dos caps de setmana, des de que se va ocupar, estan donant-se compte de que n'hi ha una activitat en aquella casa que no era habitual.
Saben el dia exacte en el que van entrar?
Sí. Bueno, Manolo ho sap.
Les primeres notícies que tenim és del dia del partit contra l'Arsenal.
Claro.
Crec que és el dimecres la nit.
Sí.
Ahir, dimecres o dijous, no recordo si era dimecres o dijous, la nit, ahir se senten els primers sorolls, els veïns, que segons m'han comentat a mi, creien que estaven pues, entrant en alguna tenda de mobles que n'hi ha allí i tal, van cridar la Policia Nacional, la policia va pegar a mirar, se'n van anar, van tornar, és dir, van fer el joc, no? I a partir d'ahí, el divendres, segons la policia, va inclús precintar la casa en cinta, però res, el dissabte m'ho comenten a mi i el dissabte jo ja com verifique i confirme que efectivament el pany està canviat i que les finestres estan obertes i tal. I ese mateix dissabte presentem la denúncia a la Policia Nacional i segons me trasladen es van identificar, però ja, a partir d'ahí pues, ja res. Per tant, va ser les primeres notícies que tenim van ser la nit del partit contra l'Arsenal.
I n'hi ha un portaveu entre ells, que és el que s'identifica i el que parla la policia. Li han passat dades a vostès? No. Saben qui són?
No, això no ho sabem. No. Suposa que, com és una qüestió interna de la policia, no tenim accés a aquesta informació. Nosaltres simplement el que vam fer va ser denunciar, va ser Manolo precisament qui ho va fer. La policia se va presentar allí i els va identificar, però nosaltres sempre hem estat apartats, inclús físicament en aquell moment, perquè no teníem res que fer. La nostra funció era denunciar-ho i una vegada intervé la policia, nosaltres evidentment ja ens apartem, no tenim cap tipus de relació ni de contacte amb les persones que hi ha dins. No sabem si són joves, si són majors, si són xics, si són xiques, no ho sabem.
Sí, en este cas ens han dit que són al voltant de 8 i que no són d'ací, que són, ja ho he dit, de Barcelona i que segurament ells ja tenien clar a on anaven i venien sabent que ahir no hi havia ningú. Mire, m'estan enviant una altra pregunta i és d'on agarren aquesta llum? És a dir, aquesta casa té llum?
No, ni llum ni aigua.
No,
perquè, clar, si la casa té llum i el propietari el talla, això és un delit del propietari. Però en aquest cas, aquesta casa no té llum.
No.
No té llum i per tant, entenem que si tenen electricitat, com s'ha vist de nit, que per lo menos en alguna bombilla està encesa, estaran agarrant la llum de la red elèctrica general o d'algun veí, o no ho sé, ho desconec. I en el problema que això pot suposar també.
Clar, perquè quan això ocorri, suposa que els mecanismes funcionaran pues, perquè hidroelèctrica vegi a lo millor esta casa d'on els arriba la llum. Imagina que li l'agarren d'un veí, per exemple.
Clar, però si li l'agarren d'un veí, li contarà al veí com a que té una despesa superior a la que té habitualment. No estarà associada a lo que és la nostra casa, la casa de la que estem parlant, perquè no té contratada llum en aquests moments, no? Però sí que n'hi ha moltes tècniques pel que es veu, eh? Jo he vist cases ocupades que agarren la llum d'un pal d'electricitat que passa pel costat, o de la casa del veí, com tu havies dit, o altres solucions que evidentment fan que puguen continuar vivint allí. Clar.
Aigua la tenen?
Tampoc.
Ni tenen aigua
ni
llum.
Dels subministres. No.
Clar, en este cas vostè dia d'un poste de llum, però clar, en el centre agarrar un cable se veu molt. És a dir, tindrà que ser de les cases que estan prop o...
No ho sabem, no ho hem vist, però...
Però suposa que si s'està investigant, això també ho tindran en compte, no? Dic jo.
Ja, el que passa que, a veure, que se veja molt, com tu has dit, és una cosa que m'es pot preocupar a nosaltres, però jo crec que les persones que ocupen una casa, no, els és igual, no? Un poc, sí. Que hi hagi evidència de que aquesta casa està ocupada, quan ells mateixos han reconegut que ho eren, que eren ocupes, no crec que els importi...
El més mínim. No.
De ninguna manera, no?
Claro, però tornem a lo mateix. Clar, si tots tenim una vida en la que ens preocupem de pagar la nostra pròpia llum, pues imagines, si a vostè li toca al costat, un ocupa. Sí, és que, sí. Clar, bueno, no sé, això ho avance jo un poc perquè, clar, a la gent li preocupa, sobretot perquè ens canvia el recibo de la llum, tots tenim que adaptar-nos a la nova tarifa i ara resulta que si eres ocupa no t'has de preocupar si la tarifa es maneja.
Sí, és el que comentàvem abans, no? que el sentit comú no ho entén, o pareix un contrasentit el que estem comentant.
Pues jo no sé a vostès, però a mi em preocupa prou la reacció de la ciutadania, perquè poden estar prou ofesos, prou enfadats, i no oblidem que, sobretot en el centre, està la gran majoria és la nostra gent major a la que també volem protegir molt. Cuidao que això pot convertir-se en un conflicte ciutadà, eh?
Sí.
No sé, a lo millor en Barcelona pues allò és molt gran i passen i se diluís més, però això som una ciutat de 50.000 habitants que volem molt els nostres, eh? No sé, eh? Jo parlo per lo que em diuen, eh? Per lo que em transmetixen.
Sí,
jo no sé si al final sí que este consistori, no, perquè clar, diem, la justícia va conforme va, ja, però és que és una ciutat de 50.000 habitants.
Sí, és una ciutat de 50.000 habitants, és una ciutat que té molts problemes d'una gran ciutat i també molts avantatges d'una xicoteta ciutat. Però clar, és que jo crec que el problema està, ho he dit al principi de tot, en conjugar aquests dos drets, no? Aquest dret a la propietat privada i aquest dret, que jo sàpiga la propietat privada, el dret a la propietat privada encara no està derogat, i després també el dret a tindre una vivienda en condicions, o sigui, a tindre un lloc on poder viure, no? Si això no s'ha solucionat a nivell de llei, a nivell de estipulacions claríssimes, poden tindre aquest problema contínuament. No? Això passa, ho veiem cada dia en televisió, que hi ha una casa que està intentant ser desocupada a Barcelona, a Madrid, a Sevilla... En fi, això passa contínuament i és perquè crec que la llei espanyola no està ajustada a la realitat, no està clarament identificat quins són els drets de cada un. No?
Sí, però tu quan te poses una vivenda, si tens una cèl·lula d'habitabilitat, si tens llums, si tens aigua, és dir, si això ho portem a la llei, el que és la llei, això no està complint la normativa legal per estar dins vivint. És més, torna a dir lo mateix, al final, pues claro, també veiem cases que la ciutadania se solidaritza i es fa fora. Sí. Això també ho veiem per televisió.
Sí. Sí, sí.
Per lo tant, no sé, jo és que, bueno, jo compartisc el, ara com se senten, la tristesa que tenen, i espero que se solvente molt pronte.
Sí, al final jo crec que hem de buscar una solució consensuada o una solució justa per a tots i evidentment entenc que hem de desocupar la vivenda el més pronte possible, perquè
Què és el que
és el que correspon.
Manolo Cobertorer, director general de la Caixa Rural, i també Enric Portolés, president de la Caixa Rural i de la Fundació. Moltes gràcies per haver vingut i haver-nos aclarit aquestes coses.
Gràcies a vosaltres. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party.
Estás a la 92.2 FM.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite. Acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia. Comprant al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, Daddy.
Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba.
Bueno, com parlava al principi del programa, parlàvem d'este regidor de Compromís de Caudiel que se va trobar tres bales del calibre 38 al seu hort. I el que més llàstima me donava per la situació que van viure en aquesta família era el que declarava la seva dona. La seva dona declarava que si havia entès bé això, ella s'havia encontrat en el seu hort per el matí tres bales. I ella, la reflexió era, una era per a mi, l'altra per al meu company i l'altra per a la meva filla. Si és així, ella se diu ella mateixa, és una agricultora ecològica i forma part d'una llista municipal que se llama Caudiel Más Vivo per Compromís. Mire, no vull fer declaracions perquè el regidor el que ens diu és que ell està per a treballar per al seu poble i que això dels mitjans de comunicació que no. Que ens ha enviat un comunicat on diu que ho ha posat a disposició judicial, que és on té que estar, que ho ha denunciat al puesto de la Guàrdia Civil, però si tinga Carles Molet, que ell és senador per Compromís i ell sí que ha parlat en este regidor. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Com se pot arribar a fer aquestes coses? És que és incomprensible.
Pues sí, és la pregunta que fem molts, no? Perquè en la política estem, no? Podem confrontar idees, podem dir el que pensem d'un altre, però aplegar a aquest tipus d'amenaces crec que és completament fora de qualsevol persona que tingui dos dits de front. Sí.
Mire, l'alcalde de la ciutat és de Caudiel és del Partit Popular, no?
Sí.
Compromís, quants regidors té en Caudiel?
Té únicament un, i és una fita històrica perquè és un poble castellano parlant, en una comarca on no teníem fins ara representació. I clar, per nosaltres és un lloc molt simbòlic, Caudiel.
La majoria de votants de Caudiel, a quin partit han votat?
A les Generals va ser l'únic poble de les comarques de Castelló on la primera força majoritària va ser Vox.
Entonces, esta persona, diguem, que se juga el tipo cada dia allí, no?
Sí, perquè damunt és una persona prou beligerant, no? Que no, el que pensa ho defensa en vehemència i en força i en entusiasme, i això segurament li ha creat algun tipus d'enemistat, no? en aquest poble, però bueno, també té molta gent que confia en ell i que l'ha votat perquè estigui ahí, per tant no és una persona individual, és un representant del poble de Caudiel també.
Lògicament, si no l'haguerem votat, si no hi haguera gent que compartís les polítiques de compromís, ell no vereixi de regidor, per tant, sabem que és una persona elegida també pel poble, igual que els demés. Vostè ha parlat personalment en ell?
Sí, sí, de fet va ser ahir a una i mitja de migdia vaig rebre la seva cridada que havia rebut tres casquets de bala. El primer que penses és que poden ser, jo sé, clar, dius, no penses en aquestes barbaritats, és mira quin tipus de bala és, perquè segurament ha sigut algun caçador que haurà passat per allí. I ell me diu que no, que això no tenia pinta de bales de caçador, i van a ficar la denúncia a la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil li va confirmar que efectivament no eren de caça, eren de revòlver, un calibre 38, que són de qualsevol en sa casa, que tenen una persona que tingui llicències d'armes o lliure de manera il·legal. I el més fort de tot és que després va anar a la policia judicial a fer una investigació i van trobar quatre casquets més de males en el mateix lloc. Per tant, és un tema seriós, no és un tema que pregar-lo tampoc massa en broma.
Clar, quan ell hi trasllada i ja confirma, evidentment, que se'n va a denunciar-lo i quan torna en té quatre més de bales al seu hort, vostè, com a polític, què és el primer que li ve al cap?
L'impunitat que tenim, no? Recentment el tema d'enviar bales per carta ha sigut notícia també en les últimes setmanes o mesos, no? La campanya electoral de Madrid, i ha sigut gent que està molt envalentonada i que se pensa que tot val per intentar acobardar a la gent que no pensa com un. Això també demostra que hi ha molta impunitat, perquè si a la persona que fa això i que creu tal, segurament no animaria que ningú després continuaria fent-ho, no? Però és molt, molt lamentable, i més sabent com és això, que és una persona que al cap l'únic que fa és treballar pel seu poble de manera desinteressada. Recordem que el poble xicotet, que els concertals no cobren per fer de concertals, fa per amor al seu poble, i que si té que rebre aquest tipus d'amenaces, pues, no podem compartir de cap manera.
La contestació d'ell va ser no tengo miedo de vosotros. És molt fort, eh?
Sí. Clar, que és que dius o te covardes o tires endavant, no? També és una cosa que entenem que ja ha sobrepassat moltíssim, no? Perquè, clar, claro. va ser notícia en tot l'estat, va ser tot el dia al telèfon, ell desbordat, perquè, clar, tampoc té que gestionar-ho bé, això també, no? I no sé molt bé, moltes vegades, no? Que han estat límit de lo que pots dir, lo que no pots dir, lo que pots... I entenem que ho està passant molt malament ell i la seva família, perquè, clar, això... Tot el món pot ficar en la seva pell,
claro.
Que no és agradable, no? Damunt que trobi la teva dona, és, no sé, és encara més.
Perquè vostè quan va per totes les ciutats, pobles, comarques, dient, denunciant que se lleven els símbols franquistes, no creu que pot estar en el mateix punt de mira?
Sí, no, de fet, jo he rebut moltes vegades amenaces de tot tipus, te vamos a escrentar la cabeza, te vamos un tío pinyetes disparant-me, cordícies, ho vaig ficar també en coneixement de la Policia Nacional, i desgraciadament fa més d'un any d'això i no he tingut cap tipus de resposta per part de la Policia Nacional, que en teoria ho havia de traslladar al juzgat, però jo entenc que sóc una persona molt més exposada al públic, que puc que les xarxes generen més covardia, no és el mateix que des de ta casa, en un mòbil, en un ordenador, insultar una persona, passant de l'insult, que no anar físicament a un treball a dir-li casquets de bala. També sí que hi ha una distància molt gran entre una cosa i una altra, i no vull justificar res tampoc, no? Però en aquest cas em pareix extremadament molt més greu del que és que ha pogut sofrir qualsevol persona que sigui en un altre àmbit polític.
Sobretot perquè ell va anar a la huerta, que ell diu, i li ho dicen, és un puesto aïllat on ell no té defensa, perquè ell entra a sa casa i entra, una persona quan entra a sa casa entra a cor obert, és que ni se imagina que això li passe. Però clar, la meva por és, ell, Tomàs, ha decidit lluitar per algo, però la seva dona i la seva filla estan en perill.
És que és això, és que dius, bueno, simplement pot ser una broma de mal gust, pot ser un acte de covardia que t'ho dicin ahir i se queda ahir, però ningú sap el poc cervell que té la gent, perquè després qualsevol tipus d'agressió destrossa en el teu patrimoni personal, no? Perquè això és una clara advertència, que saben qui eres, saben on treballes, perquè si és on ell treballa l'agricultor ecològic, i és on se guanya la vida dignament, i és una amenaça en sa casa directament, no? És, per tant, clar, a mi me dol moltíssim, sobretot per això, per la zona, per la filla, per tot l'entorn familiar, que estaran al·lucinant com ho estem fent tots, no? Però encara més per ser en primera persona el que estem dient. No?
Quants recolzaments polítics i de quins partits han rebut?
Jo, bueno, això també ho sabria més ell, però jo sí que tinc constància de que pràcticament de tot l'espectre polític de l'Ajuntament, de Caudia d'Emple, del president, de la vicepresidenta de la Generalitat, sí que han vist molts càrrecs dels partits que sí que s'han pronunciat i han condemnat els fets. Ara, però no, clar, imagina que això sabrà més ell, però ja ho he explicat, que està desbordat i no vol ara continuar el tema.
Quan vostè parla de tots els partits, està parlant de tots els partits que n'hi ha en este moment en l'espectre polític?
Partits polítics democràtics, no me consta que Vox és que condemnat, això, efectivament, això li hauria de passar a una persona de Vox, bueno, i obriria este diari, segurament. Me pareix igual de... això, asqueros, repulsiu, denunciable, independentment de quin partit sigui, no? Nosaltres, quan passen aquest tipus de fets, ho condemnem immediatament, no és igual a qui li passa, no?
Entonces li consta que Vox no ha de moment no ha condenat este fet.
No me consta que és el que condenat. M'equivoque i en alguna xarxa algun carrer que ha dit, però no me consta que hagi dit res.
Clar, perquè si a vostè l'hagués sentit algú fa una estoneta quan diu no me consta, per a mi tots els partits democràtics, és que Vox sí. Està democràticament també votat i per això està en les institucions.
Sí, no, està votat democràticament, però els seus presentaments per a mi disten molt de ser democràtics. Hemos posicionaments, no? Atenten directament contra l'estat de dret, atenten directament contra la Constitució en molts respectes, i una cosa són els seus votants, que me mereixen tots els seus respectes, però altra cosa són els dirigents que efectivament no se comporten com un partit democràtic.
En definitiva, Carles, ara arribem una altra vegada, perquè clar, jo... Este fet de les bales sí que me ha pesadumbrat molt, però després de parlar amb vostè, que vostè també ha rebut amenaces, clar, és que ja que les fa públiques i ja que no les fa públiques, no?
Sí, no, efectivament, això també moltes vegades, també el debat intern que tenia Tomàs ayer, no? Dic que faig això, sí. Ho faria públic, també per a que la persona que ho ha fet pensi que no t'acollones, que no tens cap tipus de por i no únicament això, és que ho denunciaria, i crec que és el primer que tenim que fer quan patim algun tipus d'agressió d'aquest tipus, posar-ho sempre en coneixement de la policia, de la Guàrdia Civil o de la justícia, perquè això no pot quedar impune i això s'ha d'acabar, perquè és una espiral. Si es passa i aquesta gent se s'emporta, continuaran fent-lo i qui sap quina serà la pròxima.
En fi, Carles Mulet, senador per Compromís, moltíssimes gràcies per haver-nos aclarit això i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's why I say,
echa pa'lla, todo lo malo echa pa'lla. Stay with me. Echa pa'lla, todo lo malo echa pa'lla. Say loud. Echa pa'lla, todo lo malo echa pa'lla.
Say louder.
Echa pa'lla, todo lo malo echa pa'lla. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I ja comencen a eixir projectes per aconseguir fons europeus. Per això, les poblacions de la comarca de la Plana Baixa, Moncofa, Nules i la Vila Vella treballaran conjuntament en un projecte per a millorar la mobilitat dels seus veïnats. Una iniciativa amb la que es vol connectar els tres municipis en un carril bici i per a vianants. Per a parlar d'aquest tema tenim a Vences. Ell és l'alcalde de Moncofa. Molt bon dia, alcalde.
Hola, molt bon dia.
Diuen a voltes que la Unió Europea no... o que no sabem traure partit a aquests fons que estan posant al nostre abast. En el seu cas, no s'ho ha pensat molt, no, vostè?
Pues la veritat és que hem decidit tirar-nos endavant a buscar aquests fons europeus i encara pues, que tindrem que anar buscant ajuda per aconseguir-los, perquè la veritat que són procediments que no són fàcils, però bueno, és un pas més en la nostra política de buscar ajudes i buscar subvencions allà on n'hi hagi. Recordem que l'Ajuntament de Moncofa pues, ha obtès més de 1 milió d'euros en subvencions aquest any passat i se tracta pues, d'aconseguir pues, maximitzar totes les oportunitats que tenim al nostre abast en benefici dels nostres veïns.
Clar, és una forma de donar riquesa a aquestes tres poblacions que se beneficiaran. Una la tenim més a la muntanya i les altres pues, tenen platja. Però farem que siga un triangle de turisme també, no? Si poden estar connectades.
Pues sí, efectivament. La idea, conforme tu dius, és connectar amb un carril bici i carril també peatonal al voltant les tres poblacions, des de la muntanya fins a la platja i després per tota la costa de Nules i de Moncofa, i pues, fer o donar un atractiu més al turisme i també inclús als nostres veïns, perquè pues, ells podran pues, també, pressupostíssim, pues, disfrutar d'este carril tot l'any. I en aquests moments en què la pandèmia pues, ens ha demostrat de que els espais oberts és on més, amb més tranquil·litat pues, podem estar, creiem que és el moment adequat. Nosaltres ja hem recuperat molts zones verdes, ja han ficat en valor i que estan sent tot un èxit. I també pues, ja era pues, carril bici, ja era un projecte que teníem en marxa. De fet, ja hem obert diversos carril bicis en aquesta legislatura i la passada, i la veritat pues, que volem continuar potenciant aquest turisme de salut, que al final pues, també és pues, salut per als nostres veïns.
Clar, també entren en el projecte d'actuacions sostenibles per aquesta Europa verda, no? Per aquesta Europa més ecològica.
Pues sí, efectivament. La veritat és que en els poblets o en els pobles menuts encara estem molt acostumats a agarrar el cotxe pues, per anar des de casa anar a l'ambulatori, quan pràcticament estarem parlant de que seran menys de entre 3 i 5 minuts caminant. I la veritat pues, que tenim que fer entre tots, ajudar per a donar ixe canvi de xip i convertir pues, la nostra vida, el nostre entorn, en un entorn més sostenible i més saludable, les dues coses.
Clar, primer de demanar per al poble de Moncofa, vostè com a alcalde ja ha demanat, mos ha dit com a desmos dia, que ja li han concedit una quantitat important, se planteja el fet de poder tindre més ajudes i toca la porta de dos alcaldes que no són del mateix partit polític que el seu. Ha trobat vostè dificultats en aquest sentit?
No, la veritat que ha sigut una iniciativa pues, conjunta de tots, no? No és una iniciativa nova, sinó conjunta de tots, i la veritat que ha sigut totalment pues, sense ningú tipus de problema. Nosaltres creiem en la col·laboració institucional per damunt de tot, una col·laboració reivindicativa, perquè no vol dir que aquesta col·laboració es convertisca en submissió, però en aquest cas, per exemple, entre pobles, pues, nosaltres sempre pues, busquem ajudar-nos uns als altres, perquè els veïns el que ens han triat és per gestionar un poble, el poble de Camp de Tots, val? I aquest poble de tots, aquest bon poble que volem tots, pues, sempre és millor si fa pues, les coses també pues, en concordància amb el que se fan els veïns, o en projectes com este, col·laborant tots junts.
Sap que en les poblacions és difícil trobar aquestes coses, perquè les poblacions veïnes normalment tenen moments en el que pues, bueno, tenen recel de lo d'ells, és dir, no acaben de tindre massa clar el benefici que hi ha. En este cas, ens hem trobat en una sorpresa, perquè, clar, ho té muntanya, però hi ha dos que hi ha mar.
Sí, però bueno, però se trata en per exemple, en el tema del turisme, buscar les sinergies entre el poble i la muntanya. Nosaltres tres, aquests tres pobles, ja formaven part del Castelló Sud original, que eren tres pobles de costa, que després va pegar el salt i va integrar també pues, a la Vall d'Uxó. I pues, estem veient conforme pues, la unió i el poder oferir un projecte turístic molt més ampli també és molt més beneficiós per a tots. I això se trata pues, de treballar per junts en el mateix sentit.
En quant al litoral, vostè considera que s'està fent prou força en totes les poblacions del litoral front a aquesta maltratada costa que tenim?
Pues jo crec que sí que s'està fent molta força, però per desgràcia pues, ens trobem molt abandonats per el govern central. Estem ja 10 anys sabent què és el que n'hi ha que fer, i 10 anys que, en el qual pues, aquests projectes no avancen de cap manera. Nosaltres ja reivindiquem que no siguen estos, sinó que inclús ne siguen més, és que es tinguin que ficar-se en marxa per la lentitud en la qual pues, està funcionant tot. Sin embargo, pues, des del Ministeri ens veiem com el tema pues, no avança, i creiem, per desgràcia, que no és un tema de diners. En este pleno nosaltres pues, hem aprovat en el plenari de Moncofa pues, que també els fons europeus es destinen a la regeneració del litoral, però realment creiem que no és un tema de diners, sinó un tema de falta de voluntat del govern central.
Mire, quan vosaltres sabem que tindran una pròxima reunió el mes de juny per acabar de perfilar el projecte, però el que no, bueno, a mi se m'havia passat i estic reflexionant-lo ara que parlem vostè, és la quantitat de treball que tindrà aquest projecte per a la gent de la zona, eh?
Pues la veritat és que sí, i intercomunicarà pues, totes les poblacions, i ja no serà el millor sols el empleo directe, diguem, de que es pugui generar en lo que és la obra, vale? I després pues, en el seu manteniment, sinó també en l'economia que pot generar pues, l'impuls del turisme entre les tres poblacions.
Claro, serà un motor econòmic que funcionarà en diverses línies, és a dir, al final se trata de reactivitar la província, no? Reactivar.
Pues sí, efectivament, se trata de intercomunicar pues, aquestes tres poblacions i dins de les nostres poblacions també, inclús distintes zones que fa falta. O sea, és un projecte que no sols beneficia a la població respecte al contacte amb l'interior, sinó dins d'ella mateixa. I la veritat és pues, que al final pues, això va ser pues, un revulsiu més turístic, com poden ser en nostres moments en la senda blava del Belcaire i del Moncofa, o les banderes blaves que tenim tant Moncofa com Nules.
Per cert, com ha estat aquest cap de setmana a les platges de Moncofa?
Pues la veritat que molta gent. La veritat que sí que ha hagut gent. És bonic tornar a veure pues, a la gent, tornar a veure també pues, els bars i restaurants complint totes les normes de seguretat pues, plens, i la veritat, i també pues, la platja, i la platja tan gran, aquestes quatre banderes blaves que he dit jo abans, la Playa Can, la Playa Naturista o les zones verdes d'Oci, pues, amb gent, és molt bonic, però també pues, és fonamental pues, que se continuen complint aquestes mesures de seguretat que a tots ens interessa, i sobretot en aquests moments que està ja la vacunació pues, avançant pues, de forma ràpida. Tinguem en compte que esta mateixa setmana a Simon Cofa s'hi ficaran 540 dosis. Uh-huh. Algunes persones serà la segona dosis, algunes altres serà la primera, sí. Però això té que vindre pues, acompanyat del compliment també de les normes. És fonamental que es continuïn complint les normes per a poder tindre pues, en Moncofa un estiu segur.
Vences a los alcalde de Moncofa. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor. Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Ens n'anem fins a Almassora avui per xerrar amb la regidora d'Urbanisme, Carmina Martín Navarro. Bon dia, Carmina.
Bon dia.
Bé, anem a xerrar sobre una notícia que s'han fet ressons als mitjans de comunicació sobre l'Associació de Veïns de la Platja d'Almassora, perquè avisen tant al Consell com al Consistori que prendran accions legals perquè han fet, diguérem, com un estudi dels sorolls que hi ha a la platja per culpa de les empreses que estan afincades a aquest polígon tan famós que és el polígon del Serralló, no? Si no m'equivoque ara mateix amb Isenom, no? Sí. Clar, i nosaltres, com no, volem preguntar a l'Ajuntament què vos ha paregut aquest raonament que vos han fet des d'aquesta associació de veïns, que per cert ens hem ficat en contacte amb ells, estem a l'espera de que el seu president Pablo de Tomàs ens responga, no? Què vos pareix a vostès des del Consistori?
Pues bé, nosaltres des del Consistori, des de l'equip de govern, pensem que aquesta associació i la gent que viu allí perjudicada per aquest polígon industrial té tot el dret a queixar-se primer, a fer els treballs que creguen necessaris i a reclamar per la via que creguen necessària i justa, això primer que res i ante tot. Nosaltres hi sabem dels treballs que estan fent, ells des de fa uns mesos, unes setmanes, estan fent medicions dels sorolls que el polígon del Serralló emet i que causa molèsties als veïns. A nosaltres ens fan arribar aquestes medicions pròpies que la mateixa associació està fent des del principi, des del primer dia que les estem fent, i saben també, l'associació sap, que jo m'he compromès i he donat instruccions als tècnics municipals a que ho analitzen, les medicions que la mateixa associació fa, i que ho plasmen en un informe que es farem arribar a la mateixa associació quan estiga acabat i remetrem també a la conselleria, que és la que té la competència. Aquesta informació la saben des del primer moment i dir el que he dit al principi. Jo respecte que prenguin les mesures que creguen necessàries per a defensar els seus interessos, però nosaltres no tenim ninguna competència en este assumpte. Tenen que dirigir les queixes i les reclamacions En primer lloc, crec jo, aquí crec que és el causant de les molèsties, que són les empreses i el polígon.
Clar.
És aquí tenen que remetre les queixes primer i després aquí té la competència en aquesta matèria, que és conselleria, que me costa que li ho fan arribar i nosaltres li ho hem fet arribar també. Jo avui mateixa li he parlat, li he escrit un mail al director general per a dir-li una vegada més, conforme fem moltes vegades, tant l'alcaldessa com jo, dir-li, transmetir-li les queixes d'aquest nucli de població de la platja i nosaltres poc més podem fer recolzar les seues queixes i les seues crítiques i les seues denúncies, sempre estarem al seu costat, ells ja ho saben i totes aquelles reclamacions que facin i pensem que són justes, allà estan al nostre costat. En aquest tema, com dic, estem recollint totes les informacions de les medicions que ells fan, ho recollirem en un informe que l'enginyer municipal està elaborant. Però no s'oblidem també que no sent competència nostra, estem ara precisament ultimant les valoracions dels terrenys per adquirir, per a construir una pantalla verda, que anomenem, així ho reconeixem en aquesta etiqueta, però que és precisament per això, per a pal·liar les molèsties per soroll.
Clar,
nosaltres
que,
estem fent
sí.
un gran esforç.
És que, clar, aquest anunci no, d'esta declaració que han fet aquesta associació de veïns de la platja d'Almassora, això coincidís amb aquest anunci que vostès han fet també per part del consistori de que ja han comprat el terreny per realitzar aquesta futura pantalla verda, no, que anirà justament al costat del polígon del Serrallo, que pal·liarà aquest tipus de sorolls. I recordar també això que vostè ha dit, no, que la competència doncs ahí en aquest terreny hi ha empreses que són privades, no és un tema públic, no?
No és un tema públic, és compet, com dic, a aquest ajuntament. Sí que és compet, i ahir no me vull ficar de costat ni d'esquena, atendre les queixes dels veïns, a tot el contrari. Nosaltres volem estar al seu costat i defensant allò que creguem que és just, sempre hem estat. Però també tinc que recordar que la competència en aquesta matèria és de la és autonòmica i que el polígon està en el terme municipal de Castelló. Causa molèsties a un nucli urbà d'Almassora, però que és un polígon ubicat 100% a Castelló. Per tant, les reclamacions que a nosaltres es puguen fer, jo respecte la iniciativa de treball que tinguin com a associació, ja ho he dit al principi, ells tenen que defensar els seus drets i han valorat assessorats per el seu advocat que este és el camí. Jo dic que ho respecte, no canviarà en res la nostra manera de treballar. Nosaltres anem a estar al seu costat, anem a replegar aquestes reclamacions i a fer-les arribar a qui creem que té la competència en aquesta matèria i alhora seguim treballant, com ja t'ha dit, en el tema de l'adquisició dels terrenys per a construir la pantalla verda. És un tema molt complicat, laboriós. Tots els veïns saben els passos que m'estan donant. Fa ja quasi 2 anys vam fer el primer pas, que va ser identificar les finques, que no estava este treball fet i s'havia de fer com a pas previ per a després l'adquisició. I ara ja estem parlant de que anem a concretar les valoracions i en breu cridarem els propietaris per a explicar-los el que estem fent i quina és la valoració que s'anem a oferir. Són coses, són passos lentos, entenc, però la gent ha d'entendre que no és un projecte que se puga executar en 3 mesos. No estem parlant d'un projecte d'aquesta magnitud, sinó que és un tema pues, molt complicat i que necessita d'anar un pas darrere d'un altre i a poc a poc i fer-lo tot bé per a evitar possibles reclamacions futures. Uh-huh. En això estem. I com dic, també crec que és una reclamació històrica del nucli de la platja d'Almassora, la construcció d'esta pantalla verda, però jo el que crec, el foco el tenim que posar a qui causa el problema. Nosaltres, l'Ajuntament d'Almassora, ens anem a gastar més d'un milió d'euros en adquirir aquests terrenys. No tenim una valoració global, però bueno, va per ahí. Anem a fer-lo, està en l'estratègia de DUSI que estem desenvolupant des de ja fa uns anys, però el qui té que ficar les mesures és el qui causa el problema. Jo crec que en tot tipus de contaminació, en tots els problemes ambientals i en el cas de contaminació acústica, el qui té la responsabilitat és el que causa el problema i sempre el qui té la raó és el qui el patís. I saps? Uh-huh. És un poc una premissa per a que la gent ho entenga en paraules fàcils. Però nosaltres encara, dit això, nosaltres seguim treballant en aquest projecte que no és fàcil i en la reclamació puntual de la problemàtica dels sorolls, anem a estar sempre també al costat de les reclamacions dels veïns.
Sí, per exemple, després de tota l'ajuda, després de tot el temps que vostès estan desempenyant, no?, en aquesta pantalla verda, que ja sabem que també va ser que dona el suport, no?, d'Europa per realitzar-la, el SAMOL està diguent aquestes declaracions per part de l'Associació de Veïns o els entenen?
Ells tenen dret a fer les declaracions que creguen oportunes en el seu moment. Jo dic el que nosaltres estem fent. Nosaltres estem fent un esforç important. Me consta també que Conselleria està fent, donant passos que mai havia donat tampoc. Està treballant en ficar un medidor fijo, ja n'hi ha uno provisional i en breu n'hi haurà uno permanent. Està treballant també en el tema del soroll perquè me consta que ha fet, ho ha demanat als fons de reconstrucció europeus, ha fet manifestacions d'interès per afavorir els interessos d'esta zona de la platja, una d'elles per a pal·liar la problemàtica del soroll. Vull dir que nosaltres, tant una administració com una altra, estem treballant en esta problemàtica. El que l'associació ha fet en estos moments, possiblement pense i valore, per si ja que m'ho has demanat, des d'un punt de vista sincer, te puc dir que crec que no era el moment, crec que no és el moment de fer unes manifestacions en el sentit d'anar legalment contra nosaltres. Jo crec que no ho han valorat, no ho han valorat lo suficient, quina utilitat pot tindre esta iniciativa, però jo ho respecte. Respecte que prenguin les accions que creguin necessàries. Nosaltres seguirem treballant en el que estem treballant. No va canviar la nostra dinàmica de treball.
Aleshores, regidora d'Urbanisme d'Almassora, Carmina Martín Navarro, seguirem molt pendents de tot això, no?, de com es desenvolupa aquesta pantalla verda. Intentarem xerrar, no?, amb l'Associació de Veïns de la Platja d'Almassora també, perquè ens contenéis el seu punt de vista, no?, i anirem xerrant i estarem molt atents per a aquesta situació afecte el menys possible, no?, a tothom. Moltes gràcies per haver estat tot amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia. Don't get them girls loose, loose. Don't get the world loose, loose. You don't get money, Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, but I do, I do. I think y'all having a good time out there.
Wow, esta cançó se presta a esta notícia. Ximo sí. Puig confirma la fi del toc de queda i l'obertura de l'oci nocturn a la Comunitat Valenciana des del 7 de juny.
Bien. M'agrada moltíssim aquesta notícia per acabar avui.
Jo estic convençuda que quantitat de gent que estan sentint-nos en este moment, en els cotxes, en la feina, en casa, tot el món ara alçat els braços. Pues sí, això, a vostès, a vosaltres, demà a les 12 ens tornem a retrobar, Maria, fins demà.
Sí, com sempre, més i millor.
Però no bona neu, que ara ve Javi Mata. I think you're having a good time.